Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Coronavirus i la pandèmia ha capgirat del tot el dia a dia de tots nosaltres. Ens ha reduït la vida social, ha obligat a portar mascareta interiors i exteriors, a rentar-nos les mans constantment i a estar pendents de restriccions, confinaments i dades de contagis i ingressos hospitalaris. Un altre dels aspectes que s'han convertit en un element quotidià des de fa 2 anys, des que va esclatar la pandèmia, és el teletreball. De fet, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, pràcticament la meitat dels establiments van fer servir el teletreball en algun moment de la pandèmia. Però amb quines conseqüències? Quines conseqüències ha tingut el teletreball per tots els segments de la població? Avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en el teletreball i ho fem conversant amb Vicent Borràs, que és sociòleg de l'Autònoma. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos de nou al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Dèiem, repassàvem aquestes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, aquest fet doncs, que el teletreball realment s'ha estès durant la pandèmia. És nou el teletreball? És a dir, a casa nostra ja era una pràctica sociològica, per dir-ho d'alguna manera, que es feia servir a nivell laboral? És a dir, hi havia persones que feien teletreball sempre?
Molt poquetes. Nosaltres, en dades europees, érem dels països que menys teletreball fèiem. O sigui, podíem calcular que abans de la pandèmia, o sigui, perquè es fem una idea, a principis d'aquest mil·lenni eren el 4% a Espanya. Vale? Comparativament, en països nòrdics, en què podia arribar al 20 o 30. Ha augmentat cap a un 10, això, i durant la pandèmia va arribar pues, això al 30, quasi 40% de la població. Hem d'entendre que l'estructura productiva, n'hi ha dos factors que expliquen la poca incidència. És l'estructura productiva del país, és a dir, en països en què hi ha moltes feines que es poden fer teletreball, pues, ha estat més present. En països en els que nosaltres, per exemple, que tenim una estructura productiva més marcada per al turisme, més treballs temporals, més tipus serveis, construcció, etc., pues això no. Treballet de la indústria pues és difícilment teletreballable. No? Països en què tenen sectors potents de tecnologies de la informació, etc., pues això fàcilment és teletreballable. Hi ha una altra cosa que també és important, que és l'estructura de les empreses. Nosaltres som molt de petita i mitjana empresa. Llavors, en petita i mitjana empresa i la tradició que tenim fa que normalment els empresaris vulguin tindre els treballadors a l'oficina. No tenim una cultura massa de teletreball per dos motius. Una, el presencialisme, és a dir, tindre el treballador disponible quan jo fui, i l'altra, una certa grau de vegades de desconfiança. Però això té la contrapartida que diuen els estudis que les persones que fan teletreball treballen més hores al dia que quan no fas teletreball.
Hi ha com molts aspectes, no? No a comentar, clar, quan parlàvem, crec que era la setmana, sí, era la setmana passada, sí, mar del 8 de març, no? Abordàvem la part de gènere, que ara hi anirem, no? Però també... Sí. Abans de la pandèmia, no? Aquest poc percentatge, aquest 4% que explicàvem, no? Sí. Que feia teletreball, era molt masculinitzat, oi?
Sí. Sí, bueno, molt, no, però sí. Més, bueno, en tots els països, les persones que feien teletreball abans de la pandèmia eren majoritàriament homes. Això també està degut, com explicava abans, perquè quins sectors són teletreballables. Llavors, si n'hi ha molt de que té a veure amb les tecnologies, són sectors tradicionalment que han tingut més ocupació masculina. Per això han treballat també més homes. O sigui, no està vinculat perquè sigui una modalitat que trien els homes, sinó que està vinculat també al tipus de feina que es fa. Vale?
Per tant,
llavors, jo que sé, per exemple, sanitat, educació, no sé què, n'hi ha molts sectors d'aquests que majoritàriament ara s'han feminitzat molt, bueno, l'educació ja estava feminitzada, que s'ha pogut teletreballar amb la pandèmia, però no són sectors tradicionals per teletreballar.
I el teletreball en general respon a llocs més a llocs de feina més qualificats?
Sí, sí, sí. Sense dubte, a nivell de feina més qualificats i més alts salaris. O sigui, estem parlant del privilegi, eh? O sigui, la gent que teletreballa podríem dir que és el segment més privilegiat dintre del que seria el mercat de treball. Vale. Llavors, ara, el que ha passat, si parlem en termes de gènere, el que ha passat en la pandèmia és que s'ha capgirat, és a dir, durant la pandèmia han sigut més les dones les que han fet ús del teletreball.
Ara hi anirem, perquè primer vull fer una mica d'estructura, no?
Sí,
per tant,
sí,
teníem
vale.
centralitzat sobretot en les feines més qualificades, no? Per tant, per fer una mica la radiografia i la fotografia d'aquest teletreball. Per tant, recordo haver fet un estudi que feia l'Autònoma, que repassàvem el programa també, analitzant la mobilitat, no?, de les persones durant la pandèmia, que es veia claríssimament, doncs, que a les zones més desafavorides hi havia hagut molta més mobilitat perquè s'havia pogut teletreballar molt menys, i per tant això havia tingut també incidència fins i tot en l'exposició, no?, i en el volum de casos que afectava unes zones i unes altres, no?
D'ahir el privilegi que estàvem parlant, és a dir, si pots teletreballar significa que tens una feina que el permet un grau major de flexibilitat. De fet, les condicions perquè un lloc de treball estigui que és teletreball és que hi hagi flexibilitat. Si no hi ha flexibilitat, no es considera que és teletreball. Flexibilitat per marge d'horari, de jornada, etc. Hi ha també un cert grau de confusió, perquè ara s'ha creat la falsa percepció de que totes aquelles persones que han teletreballat en la pandèmia s'està considerant com si fos un dret laboral, i no és un dret laboral. És a dir, qui decideix si teletreballar o no és des de l'empresa. O sigui, des de l'empresa es designa un lloc de treball com teletreballable. No és el treballador el que diu el meu lloc és teletreballable.
Clar, això serà important també a nivell de reivindicacions que puguin venir, no?
Bueno, la veritat és que el teletreball està disminuint, Vull dir, no la tendència, vull dir, tot això que es dia durant la pandèmia hem après el no sé què, hem servit d'experiència, tot això, res. O sigui, tot això ho oblidem molt ràpidament d'aquest país.
És a dir, la frase aquesta que els oients saben que no m'agrada però que acabem dient moltes vegades del teletreball ha vingut per quedar-se, en el cas del teletreball
no. S'haurà
de veure, no?
Sí, bueno, ja s'està veient, o sigui, està disminuint. O sigui, ara el que la majoria de llocs és ocasionalment, o sigui, no tots els dies, sinó alguns dies, per considerar-se teletreball tens que teletreballar almenys 2 dies a la setmana. Si no, no es considera teletreball, ¿vale? O sigui, un dia que teletreballes, això no és teletreball. Almenys 2 dies a la setmana has d'estar a casa, no? O a casa o en un altre lloc que no sigui l'oficina, no? O el lloc de treball habitual, perquè es considera... Llavors, el que es manté més és el teletreball ocasional, que aquest, que ocasionalment ho fas, però el teletreball com a tal ha disminuït molt. O sigui, ara no sé si estem... No arribem ni al 20%. O sigui, ha disminuït més de la meitat i la tendència és que vagi disminuint. I si ho apliqueu a la gent que coneixeu, veureu com que s'està tornant a el que es feia abans. S'està tornant a una certa normalitat anterior a la pandèmia.
Parlàvem del teletreball i de la part femenina, no?, del teletreball, d'aquesta part de, jo diria que el teletreball d'emergència que va passar durant la pandèmia, no?, que les empreses es van veure obligades a fomentar el teletreball per les pròpies recomanacions que feia el govern, no?, i per tant van haver de reestructurar estructures i de portar la gent a treballar des de casa, no? I aquí va ser on es va feminitzar molt, no?, també.
Bueno, el que va passar és que va augmentar, és a dir, per primera vegada el nombre de dones que teletreballaven era major al dels homes. ¿Vale? Això s'explica, entre altres raons, perquè si els nens... Pensem que aquest període va ser molt estressant i es va viure molt malament, sobretot per les dones, perquè estaven les criatures a casa. Llavors, davant d'aquesta situació, pues, eren les dones, quan es troben en la situació en què tenen que triar entre criatures i feina, trien criatures. Majoritàriament. És davant d'una situació d'estrès, perquè d'estrès a nivell de responsabilitats de cura, ja sigui perquè el nen s'ha ingressat en un hospital, ha tingut un accident, que passa un període de temps a casa, etc. Llavors, la que deixa la feina o demana permisos a la feina o s'augmenta o reduccions de jornades, etc., sempre són les dones. Llavors, en la situació aquesta, pues, les dones, que quan hi havia possibilitat de dir, bueno, la feina algú s'ha de quedar a casa necessàriament, pues són elles. Són elles fonamentalment les que es queden a casa. I quan estaven els dos, perquè hi havia moltes famílies que estaven els dos, la que s'emportava la pitjor part era ella. És a dir, els homes serialitzaven la seva jornada, és a dir, pues, treballo de tal hora i llavors de les criatures no me n'ocupo. I les dones, com sempre, simultanejaven. És a dir, treballaven i feien càrrec de les criatures. Llavors això es provocava un malestar quotidià increïble perquè pensaven que no estaven treballant com calia i això significava allargar les jornades laborals a la nit i els caps de setmana perquè consideraven que quan estaven a la criatura tenien que estar treballant, etc. No estaven fent les dues coses a dintre del llar i es provocava també una sensació o una certa insatisfacció al fet de no poder atendre les criatures com cal. Un home en la mateixa situació el que fa és, si té una reunió de feina i es pot tancar, doncs li enxufa la tele als nens, li posa la tablet i no té cap remordiment de consciència si aquestes criatures haurien d'estar fent deures o fent altres activitats que necessiten supervisió, perquè la prioritat és la feina. Llavors, estan tranquils en això, no passa res, mira, han tirat molt de tablet i ja està. En canvi, una mare ho viu això amb culpabilitat, perquè pensa, els meus fills porten ja 3 hores a la tele, porten 3 hores a la tablet jugant a videojocs, haurien d'estar llegint, jo no puc marcar-los que llegeixin perquè estic treballant, ara envio un mail i torno les criatures per tornar per explicar-los. Ells, per exemple, es feien com un calendari, és a dir, feien com activitats durant tot el dia, es marcaven doncs, de 10 a 11, que llegissin una mica, a les 11 i 12 que passi deure, a les 12 pujarem al terrat i que s'esbargin una mica, després baixem, i en canvi els homes no planificaven d'aquesta manera, el que diuen és, doncs, ara treballo al matí, els nens que vagin fent, i a l'hora de dinar ja ens veiem. Ja farem el dinar, com si digués.
I això s'ha normalitzat? És a dir, això estem parlant del confinament més estricte, no? Llavors la situació es va com normalitzar.
Sí, ha passat una cosa molt curiosa. És a dir, les dones tenen han tingut una mala experiència, però tenen una bona expectativa. És a dir, les dones volen teletreball. Per què? Perquè quan els nens van tornar a l'escola i com hem tingut tantes escalades i desescalades, resulta que en períodes d'escoles obertes moltes han dit, ostres, doncs ara ja, quan surto de la feina que vaig escopetejada per recollir els nens a l'escola, doncs el fet de teletreballar, doncs ara ho tinc més fàcil. Doncs llavors totes consideren que el teletreball serà positiu per poder conciliar, per poder estar més temps amb les criatures. Vale? En canvi, els homes ho han viscut, no han tingut una experiència tan dolenta, però ho veuen en termes de major autonomia personal per poder decidir què faig en el meu temps lliure i una major capacitat per organitzar-se la seva pròpia jornada laboral. És a dir, pensen en termes laborals, no pensen en els nens. Hem de dir que hem descobert un perfil d'home igualitari que de vegades en les estadístiques no surt, però nosaltres l'hem trobat. És a dir, quin és el perfil dels homes que podríem dir que fan o viuen més en femení en el sentit de portar a la casa les criatures al cap, que això és el que més costa. Vull dir, en el canvi o les transformacions que hi ha hagut en termes de gènere és que els homes s'han incorporat a les tasques domèstiques i a les tasques de cura, però això no ha significat que les dones disminueixin el temps perquè ells les substitueixin, sinó que tots fan més. Vale? En quant a la cura de les criatures, en quant al treball domèstic, dona per un altre programa, si voleu, perquè la transformació és que ningú fa res. És a dir, les cases actualment són bastant desastre comparativament a les de les mares d'abans. Vale? És a dir, estan més brutes, més desordenades i ningú cuina. Però això dona per un altre programa.
Això ho farem un altre dia, Sí, m'ho apunto. M'ho apunto.
Llavors, el que ha passat és que els homes que s'han quedat a casa teletreballant i la dona no ha estat a casa, sigui perquè era un servei essencial que treballava a la sanitat i per tant sortia, o teletreballava a casa però tenia una feina de més responsabilitat que la del marit, jo què sé, una càrrec de directiva, executiva, etcètera, treballant en la banca o en una gran empresa, que tenia que estar com blindada en el despatx de casa de 8 a 3 sense que ningú la molestés. ¿Vale? Llavors, en aquest cas, els homes han fet molt més. És a dir, han assumit... Haig de dir que no és que fossin homes que no feien res, eren homes que ja estaven implicats en tasques domèstiques, és a dir, homes que sabien cuinar, que anaven a comprar, que estaven implicats en la casa, ¿vale? Però el fet de que ella estigués absent ha acabat de fer que ells siguin els que organitzen la vida de la llar, que això és el que més costa transformar. És a dir, el que més es queixen les dones és que ells fan si jo li dic, però de mutu propio no li surt res. No? Pues aquest perfil d'homes, de mutu propio, organitzes dinar, pues faig més llentilles i després les tindré al congelador, pues ara surto la nena una mica al terrat perquè passeja una mica, pues ara faré deures amb ella. És a dir, s'organitzava la jornada perquè sabia que ella no hi era. Podríem dir que els homes fan més si elles desapareixen. O sigui, oyentes, si voleu homes igualitaris, marxeu de casa i deixeu-los sols a les criatures. Estar vosaltres a casa...
Això com a lema de pancarta donaria de sí, eh?
Sí, o sigui, no, nosaltres hem fet un llibre, arrel de les dues recerques que hem fet, que es diu que teletreballin ells. Que no és una proposta novedosa, sinó que a Noruega, un rector de la universitat, vist els resultats dels estudis, quan tenia que tornar a la feina, va fer com a política de discriminació positiva prioritzar que fossin els professors i el personal de pas de la universitat que fossin els primers en tornar al teletreball. Perdó, que fossin elles les que tornessin primer i elles es quedessin a casa. Per què? Perquè sabien que quan ells estan a casa, ells fan més.
Clar, però això diria molt de l'estructura mental, no? De com a societat i com a organització familiar.
Bé, bueno, l'estructura mental, nosaltres tenim un procés de socialització. Les dones estem educades per ser mares i esposes. S'educa per la cura. O sigui, l'ideal romàntic. Els homes estan socialitzats per aportar diners a casa, per ser els principals aportadors. Un home, quan perd una feina, li agafa una depressió. I, en canvi, una dona, si perd una feina, doncs diu, bueno, puc aprofitar aquest període que tinc a l'atur, etc., per estar més amb els meus fills, per dedicar-me a coses que volia fer i no fer, etc. Els homes, en aquest sentit, són més limitats. És o producció o res. Mireu, els homes no manifesten els sentiments, però qualsevol acomiadament, qualsevol despedida, mireu els jugadors de futbol, sols ploren quan se'n van, quan s'acomiaden de la feina. Llavors, aquí tots els sentiments del món. Per què? Perquè és que ho aboquen tot ahir. I això és un procés de socialització i costa canviar. És a dir, ara estem canviant perquè n'hi ha com un cert procés d'unes noves paternitats en què els pares s'impliquen més a les criatures, però ull, això no significa que les dones deixin d'implicar-se. Perquè les dones n'hi ha una hiperpaternitat i una hipermaternitat com no s'havia conegut mai. O sigui, els nens es dedica temps a les criatures com mai s'havia dedicat.
Tornant a... que això donaria per una altra entrevista, eh? Aquesta segona part, faré una llista.
Bueno, és que com m'has preguntat, el contesto.
faré tota una llista. Clar, es parlava molt també del teletreball i de les conseqüències sociològiques, no?, de que les persones estiguessin més temps a casa i, per tant, es trobessin menys amb els companys de feina, que arribat a una certa edat és cert que són el punt de relació més allunyat de la família, no?, moltes vegades.
Sí, això és una de les mancances que assenyalen tots. La pèrdua d'aquesta sociabilitat en la feina. Això és una de les coses pitjors que es comenta del teletreball. Per això tothom vol un model mixte. És a dir, un teletreball que no sigui al 100%. Que és en realitat el que és. El teletreball quasi mai és al 100%. Vale? És a dir, combinar uns dies a la feina, uns dies a casa. Però així com, per exemple, les dones diuen jo vull estar 3 dies a casa, 2 dies a la feina, els homes diuen, jo vull estar 4 dies a la feina i una a casa. O sigui, aquí les expectatives que tenen uns i altres, elles prefereixen més temps a casa i menys presencialment a la feina, i ells més temps a la feina i menys temps a casa.
I això per què?
Pues perquè elles diuen que si estic més a casa em permet fer més coses. És a dir, estar més càrrec dels nens, no anar tan atrafegada, és a dir, però això és una trampa, perquè llavors el que significa és que quan les dones estan més temps a casa, acaben assumint més treball domèstic i treball de cura. Perquè ja que estic a casa, poso una rentadora. Perquè ja que estic a casa, pues ja preparo el sopar. Però com ja que estic a casa, és una trampa, perquè acaba assumint més responsabilitats. En canvi, els homes poden estar en casa i assumeixen menys, a no ser que siguin homes igualitaris, com he dit abans. A no ser que la dona estigui fora, estigui molt ocupada, estigui molt centrada més en la feina, i llavors ell acaba assumint un paper més de gestor de la casa, de portar la casa al cap, podríem dir.
En aquest sentit, aquesta gran panacea que jo deia avui a l'editorial del programa, que s'ha venut de teletreball i conciliació, van lligats, van agafats de la mà, de quan les criatures estan malaltes es pot teletreballar, a quan els confinaments de les escoles teletreballem i no passa res, és una de les grans mentides que ens està deixant aquesta pandèmia?
Podríem dir que això és una trampa per les dones. És una trampa, és un error absolut, perquè això significa que acabaràs, al final acabes més. Acabes més, i sobretot les grans perdedores de tot això no és la cura tant de les criatures, sinó la cura de la gent gran. És a dir, el gran problema que tenim ara no és les criatures. Les criatures, mal que bé, ho tenim ben muntat, perquè les escoles bressol, etc, tot això està funcionant bastant bé. Vull dir que és una certa un nivell de dependència lleu, perquè hi ha permisos igualitaris, 4 mesos per ell, 4 mesos per ella, després hi ha escoles bressol subvencionades al 80%, vull dir que el preu és relativament accessible, depèn d'ajuntaments, estan molt becats, i després l'escolarització a partir de 3 anys, i extraescolars, etc, encara que siguin més per classes mitjanes. El problema és la gent gran. O sigui, hi ha molta gent gran amb necessitats i no n'hi ha prou dones nacionals o de la família que es puguin fer càrrec d'això. Llavors, el teletreball pot convertir-se en una trampa perquè moltes dones de 50 i pico diuen, ostres, amb el teletreball, com que tinc a la meva mare, ja li he dit a la meva mare que em faci, que arregla la meva habitació perquè així em posaré jo allà a teletreball i així estic amb ella. Això és una trampa absoluta perquè acabarà caient-te, o sigui, acabarà responsabilitzant-te de la teva mare i assumint tota aquesta cura. Vale. Llavors, hem de muntar una organització social de la cura de llarga durada que no passa perquè quan diem que la cura la facin les famílies, no són les famílies, són les dones de les famílies, no són els homes de les famílies, majoritàriament són les dones de les famílies. I això sí que és una cura molt feixuga i que atrapa moltíssim i moltes hores al dia, perquè a més no és que comences en una cura petita, és que els nens van cap a l'autonomia, però la gent gran cada vegada és més dependent. Llavors pots començar en unes hores i acabar atrapat 24 hores al dia.
Repte de futur, sens dubte, a nivell social, també doncs, a la perspectiva d'aquest teletreball, que com dèiem sembla que no ha vingut per quedar-se, si més no en tots els sectors i no de forma total i absoluta. Vicent Borràs, moltes gràcies al sociòleg de l'Autònoma per haver-nos acompanyat. Seguirem parlant, perquè ja he fet llista. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Adéu, molt bon dia.
Adéu.